Bueno, continuem 12 i 11 minutets del matí i ara ja sí, ara ja està en nosaltres Francisco Gil, diputat a les Corts Valencianes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Francisco, mire, com que estem parlant de lo que la Generalitat, de lo que ens vindrà de la Generalitat i quan va vindre la seva companyera en la Generalitat, Sabina Escrig, em va parlar de lo que els tocava a la plana baixa. Ara repassem el que es toca a la plana alta.
Val, sí. Bueno, n'hi ha que fer una distinció en quant a que Vila-real, segons per a quines qüestions, el considerem plana alta i per a altres plana baixa. Bueno, socialment i geogràficament i la comarca natural de la plana alta, Vila-real es queda fora en el sentit de que és el riu Millars qui separa les dues planes, la plana alta està al nord del Millars i la plana baixa al sud. Per tant, Vila-real perteneix a la plana baixa. El que passa és que, bueno, orgànicament el Partit Socialista del País Valencià internament s'organitza per comarques i, bueno, una decisió que es va prendre en el seu moment, Vila-real pertenecia a la plana alta, però, bueno, a efectes pressupostaris, a efectes, torna a dir, de comarques naturals, Vila-real està enquadrada a la plana baixa i, per tant, en la territorialització dels pressupostos com a plana alta no contempla Vila-real. Per tant, la plana alta, crec, parla de memòria, són 17 municipis i va, doncs, des d'Almassora fins a Torrent Domènec.
Però com a que aquestes millores que ens vindran mos afecta a tot el món, perquè sí, en aquest cas hem de destacar les inversions principals, per exemple, la CV10.
Val, sí, mira, de memòria i de manera molt resumida, perquè tampoc és qüestió de fer una llau de quantitats, però, bueno, en el conjunt de la plana alta, en els pressupostos de la Generalitat, en quant a inversions reals, és a dir, diners destinats a fer efectiva una inversió, són 48 milions d'euros. Això suposa un increment de 22 milions d'euros respecte a l'any 2019. Per tant,
però com en més de xifres, anem a parlar de lo que va millorar-se, per exemple.
Vale, pues fonamentalment tenim ahí varios apartats. Aleshores, a la CV10, des del tram de lo que és la Pobla Tornesa fins a Vilanova d'Alcolea, en matèria de seguretat vial se van invertir al voltant de 5 milions d'euros, 4 milions i pico, quasi 5 milions. També en inversions d'infraestructures tenim la carretera que va des de Torreblanca fins a l'aeroport, que també és un punt negre, ahir també n'hi ha una inversió important que també estarà al voltant dels 5 milions d'euros.
Mire, jo recorde, va estar així també un dels seus companys, no del partit, sinó company també de la Generalitat, un diputat, Miguel Barrachina, que sí que ens deia que com que havien paralitzat el desdoblament de les carreteres per a que n'hi haguera un bon tràfic comercial entre Castelló i Barcelona.
Ja. Bueno, no sé per què, no sé quina és l'explicació la qual ell se base i s'afirmació, perquè, bueno, hem de recordar que en primer lloc s'ha liberalitzat la AP7, que era un anhel i una reivindicació des de fa molts anys.
Sí.
Per tant, jo crec que la inversió, per el fet d'haver liberalitzat el tram que va des de Tarragona fins a la província d'Alacant, és un avantatge tremenda per al transport. Per tant, no se trata de desdoblar o no, sinó de posar a l'abast de la ciutadania una infraestructura tan importantíssima i tan vertebradora com era la AP7 de manera gratuïta. Per tant, no entenc aquestes afirmacions.
Després una altra cosa, perquè clar, també ens interessa molt la reforma a l'Hospital General de Castelló de la Plana.
Sí. Ahir és veritat que fa falta una inversió tal vegada més important, perquè en sanitat sempre fa falta més, això és evident, però el que passa és que sí que n'hi havia un nuc important que era en urgències.
Sí.
Per tant, el que se va a treballar precisament és en el servei d'urgències. I ahir crec que van un milió i mig d'euros.
Sí, en la carretera s'han empleat uns 5 milions i en l'hospital s'ha un milió i pico.
Sí.
Perquè només van a abordar el tema d'alguna manera el tapó que hi havia urgències.
Efectivament,
no?
Efectivament.
Que era el que més urgia en aquest moment.
Efectivament. Això significa que en això n'hi ha prou? Evidentment no. Evidentment no. I a mi ens consta que sí que està sopesant-se a mig termini pues, adequacions de l'Hospital General o d'una pròxima ampliació. però
sí, perquè,
de moment no està contemplat en els pressupostos.
No, o sigui, els pressupostos definitius no significa que després de... Clar, perquè imagines vostè, la gent que vol la carretera millor o que vol més accessos, està molt contenta perquè allí invertissen, però la gent que potser té problemes en sanitat diu, bueno, i en sanitat per què no un poc més? Se contempla l'ampliar.
Sí, sí, jo, vamos, a mi me consta que en un tornader, en un termini, uh-huh. en un mig termini, se tindrà la necessitat i l'obligació d'acometre ampliacions o inversions en l'Hospital General de Castelló.
Després hi ha també una altra, és important, i això sí, sí que s'han invertit quasi 14 milions i mig, que és en el programa Edificant.
Edificant. Sí, efectivament. És una altra pota de...
Que arriba a 253 municipis, eh?
De l'estat de benestar. L'estat de benestar no deixa estar... suportat per uh-huh. tres potes fonamentals, que és educació, sanitat i dependència. Uh-huh. Efectivament, des de la Generalitat, des de 2015, en el Botànic, en el pacte del Botànic 1, ja se va contemplar i se... instrument per a intentar accelerar totes les reformes i totes les rehabilitacions que feien falta en infraestructures educatives. Clar, a mi l'altre dia me preguntava un periodista...
Se van trobar en un punt molt calent, eh?
Em preguntava un periodista uh-huh. si a Castelló, en el cas de Castelló, per exemple, de la Plana, només van a fer-se tres col·legis. Clar, tres col·legis suposen una inversió de 12 milions d'euros. Perquè és una rehabilitació integral. Estàvem parlant del Vicent Marçà, estàvem parlant del Col·legi Herrero uh-huh. i estàvem parlant del Sebastián Elcano del Grau. Això significa que n'hi ha prou? Evidentment tampoc, però la gent ha de tindre en compte que no se pot fer tota una hora. Per què? Perquè l'instrument d'edificar en el que fa uh-huh. la Generalitat és traslladar o coordinar amb els ajuntaments la feina. Què passa? Que els servicis propis dels ajuntaments són els que estan avançant la feina, com són els projectes, la redacció de projectes i la, diguem-ne, diligència en els tràmits burocràtics. Uh-huh. Clar, és impossible que un ajuntament pugui acometre més de tres o més de quatre rehabilitacions alhora en el mateix moment.
Perquè... Bueno, a banda de lo que se van trobar, perquè a su portava CIEXA...
Bueno, bueno, no és qüestió de mirar enrere i de dir lo malament que ho han fet els demés. Sí que és veritat que en este cas sí que n'hi havia un pufó grandíssim. Bueno, n'hi ha qui ho ha avaluat en 1.000 milions, n'hi ha qui en 700.
1.130 milions.
Efectivament, claro.
De això, sobrecostos.
Però això forma part no només...
I un deute de 1.700 milions d'euros.
Ja, però això no forma només d'una mala gestió. O sigui, això forma d'una mala manera de contemplar el que és la política i la vida pública. Això formava part de tota...
Però vostè entén que nosaltres tenim l'obligació de recordar-lo.
No, sí. Sí, no,
perquè vostès sàpien que sí que ho sabem i que ho recordem cada volta i que és precís que la gent ho sàpia.
Sí, sí, no, evidentment. El que passa és que n'hi ha vegades que els polítics mos demanda la ciutadania que no mos escudem en lo malament que ho han fet des de més. Que també, evidentment, i si se trata d'accions irregulars, il·lícites uh-huh. o inclús pues això, delictives, evidentment s'han de treure. Però jo volia posar l'accent en lo bé que estan fent-se les coses. Està clar que partíem d'una reputació uh-huh. Com li agrada moltíssim repetir al president Ximo Puig, d'una mala reputació, d'un dèficit reputacional que se diu greu, molt greu. Uh-huh. I per tant això ha costat moltíssim.
Mire, va estar el senador crec que va ser ahir, el senador
Artemi
Rayo, i parlàvem de, bueno, d'este govern actual a Madrid, i ell em deia, és que portem 15 dies, esteu mirant-vos en lupa, vostè entén que jo ara l'hagués recordat això? És que nosaltres en este moment tenim els mitjans de comunicació l'obligació de mirar-lo tot en lupa, i cada volta han parlat dels col·legis, però mire, és que tenim un deute molt, molt gran, i ha sigut per una mala gestió política.
Sí, sí, no.
No parlem que siguin d'uns i d'altres. Sí. Per això ara, a ell també li ho vaig dir, és dir, al senador també vaig dir, mire, bueno, per les últimes reunions que han tingut, i li dic, portem 15 dies. Val, però si des d'un moment parlem clar, vostè m'entén? Pues és més fàcil que li demanem després responsabilitats,
sí,
governi
qui
governi.
No, a veure, jo... no vull que se me interprete quan he dit que no mirem al passat ni res, no, en absolut, en absolut. I la veritat té que eixir a la llum, claríssimament. Ho tenim ahir, concretament, va haver una qüestió que crec que la ciutadania en general crec que era una bona notícia. Va acabar el juí del tema de les víctimes del metro a València.
Sí, sí.
Estem parlant de fa 13 anys o 14 anys. Per tant, clar que no s'han de tapar les coses. Jo simplement volia matisar en el sentit de que realment les coses, per molt malament que les hagi fet un altre, no és prou en tirar-los la culpa als altres, evidentment.
No, en recordar-los.
Exigències, absolutament totes. Totes a nosaltres, els que estem en este moment, els governs que estan governant en este moment, tot, exigències totes, absolutament. Jo crec que la ciutadania s'ho mereix.
I hem muntat els 22 milions que vostè mos ha dit, i claro, ara tots els pobles estaran bé. I què ens arribarà? ¿Vale? I, com se fa este reparto?
Vale. A veure, els pressupostos, com ja s'ha dit, no deixa de ser una previsió d'ingressos i de despeses. Està clar que els polítics, o millor dit, els responsables polítics de cada un dels municipis, pues, utilitzant els seus mitjans, pues, fan arribar les seues peticions a qui considera que les pot dur a terme. Val? A banda d'això, claro, la financiació que tenim en la Comunitat Valenciana és la que és i s'ha de prioritzar. Ahir sentíem que la comunitat en més dèficit que ha tingut en Espanya ha estat la Comunitat Valenciana en 1.428 milions d'euros acumulats. Claro, si partim que tenim aquest dèficit no perquè hem gastat més que altres administracions, sinó que rebem menys, pues això el que fa és prioritzar les inversions. No obstant, quan me parle de repartiment, sí que he de dur a col·lació una partida que s'ha inclòs als pressupostos, que va directament des de presidència, que són 40 milions d'euros al Fons de Cooperació Municipal. Per cert, la Diputació d'Alacant no s'ha adherit i pedran no sé quants milions d'euros a aquells ajuntaments, ells sabran per què. Però a Castelló, concretament, suposen 5.700.000 euros que van directament als ajuntaments amb un propòsit no finalista. És a dir, la Generalitat fa aquesta transferència de diners, són transferències, per a que els ajuntaments puguin continuar treballant.
A part dels 48...
A banda de les inversions reals. Vale. Això són transferències. I a més, n'hi ha una altra partida addicional a aquests 5.700.000 euros d'1.300.000 que aquests van destinats als ajuntaments que estan en risc de despoblació. Per tant, n'hi haurà ajuntaments, pues ja veus, municipis de 200, de 300 habitants que rebran dues subvencions directament de la Generalitat per als ajuntaments. Però a més, afortunadament estem alineades les administracions en aquest moment i la Diputació en la mateixa línia que la Generalitat va apostar també per aquestes subvencions, per aquestes transferències de capital no finalistes i crec que posa, parla de memòria, però crec que està al voltant dels 4 milions d'euros, de 5 milions d'euros.
El fet de que estiguen en el mateix color polític fa que estiguen millor alineades?
Ajuda moltíssim. La veritat, no enganye, ajuda moltíssim, molt.
Però tornem a, com antes ja hem vist les inversions que tenim, doncs, en l'hospital, en les carreteres, les coses comuns que gastem tots, però com se distribueix, per exemple, se distribueix per habitants els diners que es donen a les poblacions?
A veure,
perquè vostè deia, se demanen en funció de les necessitats que té cada població. Imagina que si una població demana, jo no sé, té, fer un col·lage i una altra, serà...
Val. A veure, ahir com en tot n'hi ha una voluntat política i sa voluntat política l'exercís els responsables polítics d'àrea, és a dir, els diputats, com és el meu cas, podem presentar esmenes al pressupost, podem presentar iniciatives als pressupostos, però en definitiva són les secretaries autonòmiques, les direccions generals, els propis consellers qui realment analitzen quines són les prioritats.
Però clar, jo el tinc així a vostè, doncs jo li pregunto a vostè. Sé que tot tècnic no ho sabrà, però jo li pregunto. Mire, per exemple, n'hi ha 9 milions i mig d'euros per Almassora que se destinen, però per a Borriol 257.000 640, és a dir, n'hi ha una diferència molt gran. Claro, Almassora és més gran,
no
Borriol
funció,
més menut.
Claro, però és que si anara en funció del número d'habitants, jo entenc que no seria tampoc massa just, en el sentit de que si n'hi ha un poble que per la seva trajectòria vital té millors instal·lacions,
sí,
n'hi ha algo que se diu solidaritat i tindrem que ajudar a lo millor allà on més fa falta. Si Borriol, que en este moment ho desconec,
sí,
Borriol té uns col·legis en condicions i Almassora té el famós col·legi Regina Violant, que porten tants anys reivindicant, possiblement caldrà invertir abans en aquest col·legi d'Almassora que no en els desborriols, que a lo millor estan més adequats a les necessitats.
Sí, en este cas Almassora està dins del pla edificant que possiblement siga per això, que siga l'increment.
I parlem d'inversions, per exemple, en infraestructures viàries. Si per un terme municipal no passa una gran infraestructura, que el seu manteniment és més baix, pues, possiblement la inversió més grossa anirà allà on està la infraestructura més gran. No? Però torna a dir, dins de tot això sí que n'hi ha un marc de solidaritat en el qual n'hi ha vegades que la inversió se fa notar més en un lloc que en un altre. En Borriol, concretament, Borriol i aquesta inversió que n'hi ha, jo crec que té un vessant que a la gent ho entendrà, que és més important que els diners que s'invertissin. Estem parlant de 257.000 euros, que és per a minimitzar l'impacte sonoro de la pròpia CV10 a la residència de Vall d'Hombrí, que són malalts o discapacitats cerebrals. Jo crec que la gent reconeixerà que la inversió, encara que sigui modesta, té un vessant social molt fort, en el sentit de que anem a ajudar a que la vida de la gent que està allí en aquella residència sigui més amable. Per tant, n'hi ha vegades que la inversió no és suficient valorar-la per la quantitat, sinó per la qualitat de les millores que això representa.
Sí, mire, és que jo pense que ahí no és el de Borriol, crec que és el de la Pobla Tornesa, el que s'ha fet la de la pantalla.
No, aquesta és una altra.
Perquè en Borriol este projecte és un exemple de sensibilitat que està demostrant el govern botànic a millorar la qualitat de la vida de les persones. És a dir, correctors i acústics. O sigui que ho han fet a Borriol i a la Pobla Tornesa.
En la Pobla Tornesa l'origen d'aquesta inversió, que és molt modesta econòmicament, és
a la Pobla Tornesa,
és com a conseqüència d'una demanda o d'una denúncia que van presentar davant del síndic de Greuges o del defensor del poble, que recomanava a l'administració que posarà les mesures correctores també en matèria sonora. I per tant també se fa cas a aquesta recomanació del defensor del poble.
O sigui, aquí en este cas a Borriol, a la Pobla Tornesa, són dos pantalles el que se posen per a millorar la qualitat de vida de la gent.
Dels veïns que soporten aquest trànsit a prop de les seues poblacions.
En el cas de Vilanova d'Alcolea és la seguretat viària de la CV10. És que tot gira molt entorn a la CV10. Era com...
Pues això contradiu en part ese missatge o ese mantra que el Partit Popular no cansa de dir, de que no invertim en infraestructures i que la CV10 pues, que ha quedat en segon plano, i no és veritat, i la prova la tenim en la definició dels pressupostos de l'any 20.
A Torreblanca diu que és la construcció de la nova carretera per a tindre un bon accés a l'aeroport de Castelló.
Claro, hem de tindre en compte que a Torreblanca n'hi ha un NUC que tampoc sabem com evolucionarà, però fins ara que la AP7 era de pagament, allí n'hi havia quantitat de trànsit que se desviava a agafar la CV10. Per què? Perquè la CV10 estava desdoblada i era gratuïta. Clar, ahir ha hagut una tendència, s'ha creat una tendència, una inèrcia, que n'hi ha molt de trànsit i, de fet, bueno, pues de tant en tant sempre en les notícies de successos mos ha eixit algun accident en aquesta zona.
Després també la societat pública Aerocas es durà a terme un pla.
Vale, ahir en Aerocas
puga albergar empreses...
Sí, però a més, a banda del milió i pico per a aquest nicho de noves possibilitats, com puguen ser tallers per a aeronaves, també la Generalitat li fa una injecció econòmica de 8.600.000 i pico mil, crec recordar de memòria. És a dir, va ser la Generalitat qui realment està financiant l'empresa, la societat, millor dit, que està gestionant l'aeroport. Per tant, també hi ha una inversió indirecta, no és tangible, però sí en la gestió, de 8.650.000
euros. Bueno, a mi ja em pareix bé lo del milió d'euros perquè n'hi hagi un nicho de mercat, perquè el nicho de mercat fa que l'economia se menege i és important que mos tinguem un aeroport que d'alguna manera siga un punt de referència, eh?
Vale, l'aeroport, jo crec que hem parlat moltíssim, moltíssim, i parlarem totes les vegades que calgui, no? El Partit Socialista, en el seu moment, quan se va decidir la inversió, evidentment, ens van posicionar en contra, no perquè estiguem o estarem en contra d'una infraestructura d'aquest tipus, sinó que prèviament havíem de fer un pensament, havíem de veure per què el fem, per a què el fem. Evidentment, ens ha passat com el tram a Castelló. Tenim una infraestructura i el que hem de fer i l'obligació de l'administració és rentabilitzar-la al màxim. Al màxim. Per tant,
m'alegre molt de sentir això.
Estem ahí. Estem ahí. I tant l'Ajuntament de Castelló o la pròpia Generalitat en el tram, perquè és concessió de la Generalitat, com ara l'aeroport, doncs jo crec que estan dins de la idea de societat que volem.
Per a Villafamés, la construcció del nou centre de salut auxiliar en la localitat?
Sí, claro. Ahir ja crec que són 150.000 euros, parlo també de memòria. També era una qüestió fonamental i de primera necessitat, no? Adequar les instal·lacions i fer un ambulatori.
I descongestionar, clar, és que...
Torna a dir, realment la societat de benestar, pues això, està en les potes de l'educació, de la sanitat i dels serveis socials.
I a Belloc pues se recuperarà...
Sí,
el paisatge.
En Belloc també hi ha una important despesa, o com a mínim pressupostat.
Sí, 1 milió.
Perquè jo parlo també de molt manera, però per allí, en Belloc han tingut problemes en el barranc recentment, perquè pues, passa justament pel poble,
clar.
I allò pues, se tenia que adequar.
Estava molt degradat, sí. I és una pena que un lloc tan bonic no se recupere com cal. També tenim... contempla el pla edificar amb pressupostos total de 12 milions d'euros, que me diu, la construcció del centre de salut auxiliar en el Raval.
I això és una altra. El Raval Universitari no deixa de ser una zona d'absoluta ampliació de la ciutat de Castelló. Va néixer com va néixer, va ser de manera exponencial, no? Allò com va créixer, i va créixer sense tindre en compte allò que es feia falta. I entre altres, entre col·legis, també feia falta ambulatori. També és una reivindicació, i tant l'Ajuntament de Castelló posant el que li correspon, com és el solar i demés, i la Generalitat ha decidit, evidentment, dur a terme algo que també feia falta.
El transport escolar,
tant com les beques escolars, també és una qüestió que no es veu, que no es nota, que vas per un carrer i no saps si n'hi ha xiquets becats o no, però sí que vos parlo de memòria, i és que han passat els becats en els menjadors s'han duplicat en 4 anys, però duplicats, quan dic duplicats és el doble.
Sí, un total de 1.162 xiquets i xiquetes de la comarca de la Plana Alta tindran algun tipus d'ajuda.
Sí, sobretot el transport, perquè per exemple, a Castelló, no hem d'oblidar que per la pròpia idiosincràsia i la pròpia distribució demogràfica, n'hi ha xiquets que estan a més de 700 o 800 metres, un quilòmetre del seu centre de referència, i per la pròpia normativa obliga la Generalitat a posar transport escolar. I no cal dir lo dels pobles d'interior, que de vegades estan en un CRA, en un centre rural agrupat.
Sí, sí.
I tot això està contemplat, evidentment.
I a més de llevar-nos els maldecaps a les famílies, de vegades no poder conciliar la vida familiar en el treball, això és terrible. És algo que d'alguna manera des dels governs no mai se'ns havia tingut en compte, i ja cal es començar a pensar en les famílies també.
Pues concretament, crec que avui, si no és avui, crec que és demà, un dia d'estos, se constitueix una comissió a les Corts Valencianes, una comissió no legislativa, per a precisament abordar el tema de la conciliació familiar i el tema dels horaris. I estic convençut d'aquesta comissió poden ser resultats molt interessants de cara a ajustar la legislació, precisament per lo que comentes d'ajustar horaris a la vida quotidiana i a la vida que tenim del segle XXI.
Sí, perquè ens fomenten molt les famílies, però si no ens ajuden des de les institucions públiques, que és de l'únic lloc on ens poden fer càrrec de la infraestructura que necessitem en aquest moment, perquè té que ser així.
Sí, mira, en escoletes, per exemple, de 2 a 3 anys, hem passat de, crec que eren 300 o, no sé, o 1.000, no ho sé, molt poquets, a 30.000. o 23.000, bueno, no vull precisar, no vull tampoc, sí, però s'ha multiplicat exponencialment també, i s'ha oferta que n'hi ha, no? Per tant, l'aposta és precisament ajudar a la gent
que ho necessite,
que tira avant.
Totes aquestes propostes s'han consensuat després de parlar en cada, suposa que en cada alcalde, en cada província.
Torna a dir, els pressupostos, evidentment els diputats, pues, hem de ser els oïts i els ulls, no? de la pròpia Generalitat, de les Corts en aquest cas, perquè clar, no hem de confondre, els diputats tenim diputats autonòmics o diputats d'altres òrgans legislatius, som això, legisladors. Qui executa realment són els governs, però sí que és veritat que nosaltres hem de fer de cadena de connexió, de transmissió a les demandes ciutadanes o les demandes dels propis alcaldes i alcaldesses.
Independentment del color que tinguen.
Sí, claro.
Cada ajuntament.
Independentment. A mi ningú me podrà dir que no ha atès.
Sí, mire, és el que els oients no mos veuen, i com no mos veuen, com que no han vist que seguida ha tingut un somriure a la cara el nostre diputat així al meu costat, com que no, com li acabo de dir això, i com que ell no li cap al cap, no?
No, en absolut. I jo puc donar una vivència meua, una experiència meua pròpia. Jo soc d'origen de l'Alto Mijares, d'un poblet molt xicotet que se diu L'Udiente, i allí a L'Udiente...
Que venís com molta gent així, eh?
A L'Udiente jo he estat regidor dos legislatures, evidentment, en l'oposició, i a una de les primeres persones que... o una de les primeres persones que vaig felicitar a l'actual alcalde en el mes de maig vaig ser jo, i li vaig dir: vull que sàpies que teniu un diputat al poble i que qualsevol cosa que necessiteu me teniu al vostre costat. És el Partit Popular.
Sí,
però
sí.
Jo no contemple la possibilitat de que
el seu poble no tinga les necessitats que...
Una altra cosa és que puguem estar d'acord o no en allò que consideren que és prioritari. Val? Això ja és qüestions polítiques pures i dures, però necessitats són iguals, perquè en definitiva les persones són les mateixes.
Francisco Gil, moltes gràcies per haver passat per estos estudis. Molt ben explicat, suposo que s'ha quedat a tot el món clar, i fins quan vostè vulga vindre a contar-nos algo, i si no, nosaltres el cridem.
Perfecte, jo estic a la vostra disposició i a la disposició de la gent per explicar les coses.
Moltes gràcies.
A vosaltres.